Temps per la cultura i per la música clàssica. En concret, ens fixem amb la música de cambra al Teatre Principal. Aquesta tarda, amb la segona actuació del cicle, a càrrec del Cosmos Quartet. Els músics arriben a Sabadell amb la col·laboració del violoncel·lista, carai, que no sortirà, Fernando Arias, per interpretar un programa format per peces de Beethoven i de Schubert. Ens en dissem en detall en la música del quartet que arriba de la mà de Joventuts Musicals, conversant amb l'Helena Satué, que és violinista del violista del concert d'aquesta tarda. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Violinista,
oi?
Sí.
Ja ho havíem dit bé. Ja ho havíem dit bé. Tinc un merder avui amb els violoncel·listes i els violinistes, però vaja. Anem una mica per parts. Explica'ns una mica, Helena, com serà el concert d'aquesta tarda.
Bé, doncs aquesta tarda comencem amb un quartet de Beethoven que és que porta la títol el quartet Serioso, i és un quartet molt, molt curt, molt comprimit, i que permet ser tocat abans aquest quintet de Schubert, que és enorme, és una obra que dura una hora i que és de les obres més importants i més famoses del repertori camístic. No?
Quan veu decidir tocar aquest quintet de Schubert, suposo que us vau adonar que us en faltava un, no? I el veu anar a buscar. Explica'ns una mica la proposta i com veu decidir o com veu decidir treballar amb el Fernando Arias.
Bé, això, nosaltres ens coneixíem ja d'abans, però en aquest cas és un intèrpret que també ha col·laborat molt amb Joventuts Musicals i va venir, la idea també va venir de l'entitat, doncs, de plantejar-nos una col·laboració amb ell, perquè poder abordar aquest repertori, doncs, era molt bonic i va funcionar en aquests casos per totes les bandes i va ser un plaer.
Per tant, heu fet ja més concerts amb ell, heu tocat altres vegades?
Sí, exacte. Nosaltres ja amb Joventuts Musicals aquest programa ja l'hem fet en altres teatres de Tarragona recentment. Vam inaugurar Banyoles, que és la seu, no?, de Joventuts fa un any ara, i en altres llocs.
Mm-hmm. I per tant la relació amb el Fernando doncs ja està molt establerta, amb la vostra arribada a Sabadell ja la teniu bastant travada, no entenc?
Sí, totalment.
Ara ens deies que la relació entre aquest quartet de Beethoven i el quintet de Schubert doncs es relacionen bé, però són peces que s'assemblen, són peces molt diferents. Què és el que ens venen a explicar cadascuna d'aquestes peces?
Val. Sí, són peces molt diferents, tot i que són del mateix període, no? És la primera escola de Viena, tots dos músics ho van escriure a Viena, o sigui que tenen moltes coses en comú. La principal diferència és que, això, com he dit abans, el quartet de Beethoven és el quartet més curt que va escriure mai, i és un quartet que, de fet, Beethoven en alguna carta havia manifestat que era un quartet que era més aviat un experiment, no?, i que era una obra que no volia que es toqués mai en públic, fins i tot. Després de tocant ja ha esdevingut molt famós, no? Però això era una música una mica experimental, on Beethoven comença a fer coses diferents de les que havia fet fins llavors. I després d'aquest quartet, ja Beethoven escriu quartets molt llargs, que s'assemblarien més al Schubert que tocarem, no? Per això són diferents. Schubert, en canvi, ja és una obra doncs, de final de la seva vida, una obra molt llarga, molt important, i que per pena ell va mai sentir en vida, es va descobrir anys més tard, es va publicar, llavors va passar a ser una de les joies del repertori.
Per tant, es va descobrir de forma pòstuma?
Sí, és a dir, un editor, no sé exactament quants anys més tard, però sí, pòstuma, és a dir, ja amb Schubert ja portava uns anys mort i ho van rescatar d'un fons de calaix, diguem.
I com ho enllaceu? Una cosa i l'altra, és a dir, toqueu a Beethoven i després de cop i volta a Schubert, expliqueu el canvi i com ho feu.
Sí, home, a vegades fem unes petites explicacions pel públic, perquè més ara que amb el Covid no tenen programa, llavors agraeixen molt que els expliquis els moviments i una mica de què tractarà l'obra. Però es complementen molt bé, eh? no cal gaires paraules.
Uh-huh. Què és el que acostumeu a explicar? Ara m'interessa aquesta qüestió que em deies ara. Què és el que acostumeu a explicar al públic que ve a veure els vostres concerts? Conteu que són públics molt avançats en la música clàssica, entenent música clàssica aquesta, que ja sé que hi ha un debat sobre si li hem de dir o no música clàssica, però o conteu o aneu molt al detall, com ho feu?
No, a veure, sempre són petites pinzellades que la gent pugui situar les obres i saber una mica el que escoltaran, i amb això ja ho agraeixen, i tampoc cal donar explicacions massa tècniques, perquè és el que comentaves, no, com a intèrpret no saps mai el tipus de públic que tens, però diguem que el que tenen tots en comú, siguin més entesos o menys, és que venen a gaudir, no, d'un programa i d'una interpretació. Llavors tampoc és qüestió d'entrar en matèria o en paraules tècniques que no puguin entendre, sinó un llenguatge més familiar i que situïn una mica en la història de la música, doncs en el temps, no? Les obres, i sàpiguen una mica el que per nosaltres signifiquen aquelles obres, no? És el cas de Beethoven, el que he comentat, que és un quartet molt experimental. En el cas de Schubert, doncs, que és una obra molt llarga, extremadament llarga, que s'hi suma aquest violoncel que dona un color molt diferent al quartet, no? I també és interessant que ells ho vegin sentint primer un quartet de Beethoven i després aquest quintet. El fet de tenir un segon cello és com que el grup guanya molt amb sonoritats greus, no?
Clar, canvia radicalment, no? El so conjunt, entenc que canvia de forma radical amb un altre violoncel, de ben segur. Com heu preparat aquest concert? Perquè entenc que les restriccions, etc etc, us deuen haver posat difícil els assajos, no?
Sí, a veure, sobretot les restriccions de mobilitat, perquè el Fernando concretament és de Madrid i bueno, per ell venir ara no és tan fàcil com abans. Però bueno, ja hem fet les coses que s'han de fer, els certificats necessaris perquè es pugui desplaçar, etcètera, etcètera, assajos amb mascareta i res del que no estiguem ja acostumats des de que vam reprendre l'activitat durant la pandèmia, no?
I us assajos amb mascareta? Concerts amb mascareta, també?
Llavors, en aquest cas, els assajos amb mascareta, perquè al quartet som grup bombolla, però en aquest cas s'hi suma una persona fora, llavors sí que prenem les precaucions. Després, en el concert, veurem la distància que podem mantenir. Si veiem que és suficient, decidirem si toquem mascareta o no. Sempre és preferible no, perquè per nosaltres es fa molt complicat. La mascareta amb l'instrument, amb la calor, amb la respiració, no?
Mhm. Us dificulta poder-vos comunicar, potser també, no? Si feu servir el llenguatge no verbal, no? O no és tant això?
No, és una barreja, sí, també hi ha part d'això, no? que és bàsic entre un grup comunicar-se, però és una incomoditat afegida, diguem, que si podem, amb el permís de la sala, doncs evitar-la, sí que ho estem fent, no?
Uh-huh. Explica'ns quatre coses sobre el Cosmos Quartet, com apareixeu, quan fa que esteu tocant junts i no sé, explica'ns alguna cosa de vosaltres.
I tant. Nosaltres ens vam constituir ara fa 6 anys i bueno, amb un altre membre, o sigui, hem tingut algun canvi, però els quatre que som ara fa 4 anys que estem junts. I una mica el nostre recorregut, doncs, va començar aquí a Catalunya. Hem fet diverses activitats que ens han donat a conèixer a poc a poc. Una d'elles va ser la xarxa que té Joventuts Musicals, no?, a tot Catalunya, que vam fer una bona gira per moltes sales d'aquí, i a poc a poc, doncs, vam anar abarcant més repertori, vam anar tenint una mica més de repercussió a mesura que anàvem tocant, i bueno, després ens hem format a fora, una cosa ens va portar a l'altra, llavors vam fer un màster a Hannover, a Alemanya.
Tots quatre?
I tots quatre, sí, com a grup, com a quartet. I després hem fet algun concurs internacional, per exemple, el concurs per el primer premi, llavors això ens va donar una mica també de visibilitat a fora, i ara estem contents perquè estem fent bastantes coses i molt interessants totes elles pel grup, no? vam treure un primer àlbum farà 2 anys, que és el que sonava quan has posat la, uh-huh. al principi, sí.
De fet, tinc entès també que els vostres instruments també són particulars, no toqueu amb un instrument qualsevol, no?
Uh-huh. Sí, exacte, això ho havia d'explicar i se
no pateixis.
I correcte, ara farà un any, més o menys, que tenim tots un instrument de luthier barceloní David Paguer, que és un luthier doncs, que porta ja una carrera a les esquenes important. I bé, una casualitat, doncs, va ser una mica fortuït, però una cosa va portar l'altra i vam acabar encarregant els 4 instruments. Per tant, tenim com 4 instruments de la mateixa família, literalment, amb el mateix cognom.
I de quina manera afecta això en el so dels instruments? Heu notat un canvi des que tots 4 teniu els instruments, diguéssim, que són cosins germans?
Sí, la veritat és que sí, que un quartet pot funcionar perfectament sense necessitar 4 instruments del mateix luthier, però quan els tens sí que hi ha una part molt important de la sonoritat, doncs una feina que ja d'alguna forma està feta, no? I una mica l'empatia que tenen els instruments entre ells sí que la notem.
Per tant, ha millorat aquesta sonoritat, eh?
Sí.
Explica'ns, a nivell de restriccions, totes les restriccions, ara deies les de mobilitat, us han afectat especialment per preparar aquest concert, però entenc que en global, tota la situació de la pandèmia, com l'heu viscuda?
Sí, a veure, nosaltres estem molt contents perquè hem tingut força activitat, ja que som un quartet o un grup petit i a l'hora de programar doncs, està funcionant millor això doncs, que les orquestres o grups més grans, no? Llavors estem valorant molt l'esforç que estan fent les sales per seguir programant música. Tot el que ha canviat, especialment quan sortim de Catalunya, és... doncs, en aquell moment tenir en compte les restriccions que hi ha a cada lloc on vas, no? Això sí que és algo que encara ens despista moltíssim, no? Ara vam venir a tocar a Palma de Mallorca i bueno, primer t'has d'informar que allà està tot tancat, o sigui que no pots ni dinar ni sopar abans i després del concert, no? Logísticament doncs, són coses que sí que afecten perquè t'has d'organitzar diferent i has de buscar un hotel on hi puguis doncs, potser cuinar o... Són detalls una mica insignificants, però que sí que els has de tenir en compte, no? A l'hora de viatjar, si es necessita la PCR, no es necessita, no? Si en aquest cas a Palma es necessitava, doncs és algo que s'ha de financiar el propi intèrpret, no? I tot això doncs, ens preguntem quant de temps durarà, però és una mica petites incomoditats, diguem-ne.
Petites dificultats, no?, que acaben complicant la logística i el funcionament. Escolta, Sabadell, hi heu tocat més vegades?
És la nostra primera vegada.
Uh-huh. Debuteu, a Sabadell,
debutem,
per tant.
Sí.
El teatre correcte. Principal el coneixeu, però, el lloc on podreu tocar?
L'espai sí que el coneixem.
Què us sembla? Què us aporta? Què creieu que us pot aportar?
Home, és un espai molt emblemàtic, no? El teatre que recorda els teatres antics d'òpera italiana una mica, no? I l'entorn és molt maco, sabem que hi ha molta afició, que hi ha un públic molt, molt entès, de fet, aquí a Sabadell, i tenim moltíssimes ganes de venir aquesta nit.
Doncs moltes ganes també de poder-vos escoltar aquí a la ciutat de Sabadell, poder-vos sentir a la ciutat de Sabadell, a escoltar aquesta música del Cosmos Quartet. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Helena, que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Igualment. Adéu,
adéu. Adéu.
Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.